Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Els elàstics són dues tires de teixit elàstic que, fixades als pantalons amb botons o pinces, es passen per damunt les espatlles i serveixen per sostenir-los. A l'esquena s'uneix en forma de X o de Y. En català, elàstic equival a l'anglès brace, o brace, de suspendre. Tirante, per exemple, en espanyol. Bretel, en francès. Bretela, en italià. I en portuguès els diuen suspensorio. Hi ha hagut peces similars als elàstics des del segle XVIII a la manera de vetes, tirants o cingles. Però els elàstics, pròpiament dits, del tipus actual, foren inventats l'any 1822 per Albert Thurston. I des de llavors, a mitjans del segle XX, foren un sistema dels més habituals per sostenir els pantalons, atès que en l'època eren de cintura alta, molt més elevada que la natural d'avui en dia, i això feia impràctic de dur-hi cinturó. Al principi eren considerats peça de roba interior. En el cas de vestit formal, restaven ocults per l'armilla. En entreguerres, aquesta convenció acabà de ser erosionada i desaparegué. Durant tot aquell període, els elàstics s'usaren també, esclar, en l'uniforme militar, els de campanya inclòs. Encara en plena Segona Guerra Mundial, per exemple, un uniforme tan innovador com els veteratris britànics duien una sèrie pròpia de sistemes elàstics. De cinturó, els exèrcits usaven sobre la peça superior, la guerrera o capot, i en campanya formava part de l'equipament en connexió amb les cingles i les cartutxeres. Això va ser a partir del segle XIX que forçà els oficials que havien optat pel cinturó sobre els pantalons, però a títol d'ornament. Cap a mitjans del segle XX, el canvi de la moda cap a una cintura de pantaló molt propera a la cintura natural determinà un nou període de predomini del cinturó, que ha estat el sistema de subjecció estàndard des de llavors ençà. Els elàstics han estat com a opció merament individual, sigui per motius estètics o, en algun cas, pràctics, entre obesos, per exemple, per bé que es posen de moda de tant en tant. Certs vestits luxosos es duen habitualment amb elàstics. L'ús elàstic és bastant habitual en algunes tribus urbanes juvenils, com els punks o els esquins. El gest d'estirar-se endavant, els elàstics indica fetxanderia i, segons el matís del gest, satisfacció. Com a complement dels pantalons, els elàstics han estat històricament peça masculina. Avui dia són també una opció, entre d'altres, per a les dones.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Del 16 al 23 de febrer, vine amb el Club Més Amics al pelegrinatge diocesà a Jordània. Un pelegrinatge presidit per Monsenyor Pardo, bisbe de Girona. Descobrirem els llocs sants de Jordània en un viatge sense precedents sota el paraigua del bisbat de Girona. Del 16 al 23 de febrer, els llocs sants de Jordània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Quan pregueu, si teniu res contra algú, perdoneu. I així també el vostre Pare del Cel us perdonarà les vostres faltes.
Marc 11:25.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. There's a situation, everybody's speculating. They say, what have we done to deserve this constant changing? Father, Father, hear us. Those we trust have failed us. They say, look to the Lord for salvation and he shall redeem you. Lord, I'm getting frustrated. Yes, I'm losing my patience.
Have we done to deserve this troublemaking? Father, Father, hear us. Those we trust have failed us. They say, look to the Lord for salvation and he shall redeem you. Oh, I'm getting frustrated. Yes, I'm losing my patience.
Amigues i amics, benvingudes, benvinguts. Comencem un nou compromís, edició cap de setmana, després d'haver escoltat un tema que es titula Situation, interpretat per Assa. I la bona música ens seguirà acompanyant també al llarg d'aquesta hora i podrem escoltar Lonely Town, un tema de Pugui. No sé si ho he pronunciat bé, també Fight, de Lee D. Wise. I serà amb nosaltres Joana Serrat i la cançó Green Grass. Un cop fet la presentació del menú musical, dir-vos que el Compromís Ciutadà d'aquesta setmana l'hem dedicat a parlar d'educació, de renovació pedagògica, d'innovació. I ho hem fet amb tot un expert, amb Jaume Funés, que és pedagog i psicòleg. Sens més, ens hi posem. Esperem que aquesta horeta de ràdio us sigui la millor companyia en aquests moments.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Bueno, jo crec que ja, tal i com ell mateix es presentava, un tema apassionant i tal, vol dir que avui farem un compromís molt sentit i molt viscut. Com sempre, d'altra banda. S'incorporaran, començant per l'actualitat, si li sembla.
Molt bé.
4.700, deien, nous professors. Això ja havia... Estem en aquest context de que la CUP també demanava més professors, de que va haver-hi una vaga de docents fa poc i n'hi ha d'haver una altra al febrer, bueno, que no sé si és de... Però era una de les peticions, no? 6.000 en demanaven. Això, quina valoració en fem, no?
Més enllà de les motivacions, que a vegades són una mica espúries, eh? És a dir, perquè sí, eren necessaris, amb independència del procés, de la votació, del pressupost. Però més enllà...
Però eren necessaris,
eren,
no?
Necessaris. Eren necessaris. Altres coses, perquè si alguna cosa, clarament la gent compromesa detecta, és que no tens temps ni de mirar la cara de tants alumnes, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, en la mesura que el volum d'educadors i educadores no dona per una veritable atenció personalitzada, era urgent recuperar el nivell mínim anterior a les retallades. Dit això, atenció que, com sempre, quan intentem canviar un sistema complex com és l'educació, que veritablement necessita una gran renovació i amb grans contradiccions, col·locar 5.000 efectius nous de cop, pot molt entre cometes titulars que estiguin, pot pot donar-nos que siguin 10 anys i intentar canviar una escola que ha de canviar, perquè no els incorporem a cap projecte, no seran acollits ben bé a les escoles, s'ocuparan simplement de substituir hores de professorat, hores de mestres, és a dir, tota la incorporació sense un pla veritablement sensat de que siguin els agents de la nova escola que necessitem, tindrà les seves contradiccions. Tornarem a intentar pensar o pensarà qui sigui d'aquí 10 anys. I ara com els formem? Però bueno, si els vam incorporar en temps de renovació, això em preocupa, perquè només per reclamació sindical, que és sensata, raonable i justa, incorporar nous profes sense veure les necessitats reals que tenen els nois i noies i què han de suplir, què han de fer aquests educadors i educadores, la veritat, pot acabar sent quasi pitjor que el que tenim.
Però precisament no deia això de que hi ha aquesta renovació i que són temps de renovació, i la renovació precisament és veure quines són les necessitats d'aquests nanos, no?
Que, per això dic que si hagués partit de la idea de dir la senyo de P3 necessita tenir 3 alumnes menys o 5 hores més d'un professor, d'una mestra, un educador complementari, perquè els infants aquests no els han pogut entusiasmar per descobrir les lletres o per crear i descobrir els contes o per sentir-se bé a l'escola, perquè no té temps materialment la mestra corresponent, s'hagués nascut d'aquest desig, aquesta necessitat d'una bona educació, seria molt més justificat que no hagués nascut una justificació honesta, que és la sobrecàrrega que han posat sobre els mestres amb temps de retallada, probablement funcionaria millor. Perquè havien dit aquesta escola no s'aguanta, aquesta escola necessita reforços. No haurien dit només volem aprovar els pressupostos i els sindicats s'han posat en contra i ens han obligat a tenir més places o més professorat.
Llavors, què fem?
Pues haurien de fer una cosa que crec que encara estan a temps de fer. No? És a dir, incorporem tota aquesta gent, però fem un pla seriós d'incorporació. Fer un pla seriós, és a dir, vol dir, si ha d'anar a un institut de secundària X, aquests dos profes més que li corresponen aquest dies, que estigui taxativament prohibit, que els posin a primer, que no els posin al grup de més complicats, que veritablement tinguin un acompanyament, una tutoria d'algun profe de dintre perquè conegui la dinàmica del centre, que s'incorporin més profes allà on veritablement tenen un projecte innovador, jo què sé, un projecte d'integració de matèries, un projecte de coneixement del medi. És a dir, que sigui un pla en el que prioritzin aquesta incorporació necessària, però la prioritzen des d'un de vista sensat de com fer una millor escola en aquell moment i en aquella realitat. Es poden fer les dues coses.
I no s'està plantejant una mica?
Pues no ho sé. De moment les negociacions s'han mogut en el territori del Parlament, els pressupostos, i no he sentit parlar ningú que digui en quines condicions s'hauran d'incorporar. Estem parlant de les hores que supliran, de les hores de menys docència que ha de tenir, o de menys presència a l'aula que ha de tenir el professorat actual, però jo no he sentit encara cap veu, ni dels que la reclamen, ja siguin la parlamentaris més radicals o ja siguin els sindicats, ni del departament que digui aprofitarem veritablement aquesta cosa en la que estaven d'acord o no, però que ara estem d'acord en incorporar-la, aprofitarem perquè veritablement els nous profes siguin una mica els dinamitzadors de la nova escola.
Caram.
Bueno, ja sé que és una mica anar contracorrent, però...
No, està bé. Però... Home, per això el convidàvem, eh?
Em preocupa, per dir d'alguna manera, tornar a tenir centenars de professors que no han llegit mai una pàgina de pedagogia més enllà que han tingut que tenir el títol del CAP o anar a aquesta cosa que ens vam inventar del màster en secundària.
Precisament aquesta era la pregunta que li volia fer. Quina és l'opinió que en té de que es faci fer aquest CAP? Perquè conec moltes persones que l'han fet, bueno, ara ja no és el CAP, és el màster,
és
no?
Màster, sí.
És un màster, i moltes persones que l'han fet i poques que diuen és útil o m'ha agradat. I
la immensa majoria de les situacions és pura...
Tràmit.
Sí, és pura necessitat de titulitis o pura necessitat formal de dir, bueno, ja que s'ha de dedicar a aquesta professió de tenir, se suposa aquest barnís, aquella pàtina de que ha fet alguna cosa. Hauríem de, com sempre, no enganyar-nos i tornar una mica als inicis. El més raonable és que la professió docent, ja sigui primària i secundària, sigui en si mateixa una carrera, per dir d'alguna manera. No sigui el llicenciat en físiques que després vol donar classes, sinó que sigui algú que s'està especialitzant en saber físiques, però que la seva professió és saber com educar mitjançant la física. no han fet. Continuen tenint títols i companyies. Igual que el mestre de primària és en si mateix una titulació, no ho és el mestre de secundària. Però vam inventar un màster o un postgrau per ser exactes a grau habitual. I doncs que va venir la universitat, que encara és molt pitjor que l'escola primària o la secundària, tot i que jo he dedicat una part de la meva vida a ser profe universitari o una part del meu temps, i va venir cada facultat va voler tenir el seu màster. I un màster en les facultats de llengües, i un màster en les de matemàtiques, i un màster que volia dir, sabran més mates i li farem una mena de didàctica supletòria sobre la didàctica de les matemàtiques. I de tant en tant vindrà algú com el Jaume Funes i en una hora els explicarà com són els adolescents. Home, això no va ser. L'essència, si era un postgrado, fem un postgrado, però l'essència és com s'ensenya i s'educa avui i com es té en compte com són els nois i noies als quals t'educaràs. I això hauria de ser el 80% de la formació, no més didàctica d'una determinada matèria.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Vostè parla de la necessitat d'entendre com són els adolescents avui, una de les coses que comentava, i això es pot definir? Ja, perquè, clar, deu ser molt heterogènic, no, això?
Bueno, insisteixo sovint en el debat, en les reflexions, o en el treball a les famílies, amb els profes, amb una idea que sovint s'oblida. Bueno, eduquem d'acord amb com són les persones a les quals eduquem. Per tant, hi ha una obligació prèvia de qualsevol educador o qualsevol persona que intenta educar ensenyant, que és, i com són aquests xavals? Clar, perquè és molt probable que, en aquest cas dels adolescents, que els adolescents que jo vaig estudiar en la psicologia evolutiva que vaig aprendre no tinguin res a veure amb els de l'Instagram. Segur que continuarà sent adolescents i segur que tindran un gran desig per tenir una bona imatge. Però és que abans d'entrar a la meva classe potser han penjat 3 fotos diferents a la seva xarxa. Entonces, sí. Has de saber com són o no? O has de refugiar-me en la meva matèria i dir no, la frase composada és igual, siguin adolescents o siguin jubilats? No. Perquè, entre altres coses, la frase composada l'aprofitarà un per queixar-se de la pensió i l'altre aprofitarà per intentar conquerir un noi. Que probablement és de saber, li interessa les metàfores en la seva vida o li interessa saber calcular el percentatge X d'alcohol que hi ha en el cubata que es pren? No queda més remei que intentar saber-ho. Però això no tothom l'accepta. I, per tant, has d'entrar a dir, bueno, però, no sé, per salut mental, per professionalitat, has de dedicar la mirada, el temps, la preocupació, dir, i ara com puc descobrir? O com els escolto, com els miro, com els observo, com els pregunto per saber com som. Però ja dic, aquesta és una premissa prèvia a dir, no ensenyo una matèria que és exactament igual, sinó intento educar mitjançant l'aprenentatge d'allò que és important a xavals que tenen un estat, una vida, una evolució, un context, etc.
Per tant, això requereix conèixer-los personalment.
Conèixer-ho el més personalitzadament possible. El més personalitzadament, sense que això sigui exactament una educació individualitzada. És una educació bàsicament de grup, però sempre personalitzada, perquè la primavera no és igual per tothom, i el dilluns no és igual per un noi que per una noia, i després de venir d'una casa X o d'una llar X venen d'una manera, i d'altres venen d'altra manera, i per tant, és allò ben bé la preocupació per conèixer el grup al qual educo, però la mirada personalitzada que intenta descobrir allò que té de singular cada alumne en el qual jo estic.
Això que deia de si venen de casa X o no venen de casa X també és un tema important. I ara aquí poso damunt la taula el tema de l'informe PISA, que diu que els alumnes d'entorns econòmicament més inestables doncs, tenen més dificultats acadèmiques que els que provenen d'un entorn més estable. Això com ho valora? Què és el que explica aquest fenomen?
S'ha d'anar amb molta cura quan dient aquesta dada, que és ben certa, perquè i aquí acaba llegint, veus com és cert? Els negres no seran mai com els blancs, o els fills de les cases obreres, com han de ser com els de les classes mitges, vindrien a justificar la profecia o l'argument abans. I aquest no, que ho interpretarà sensatament i dirà el conjunt d'estímuls que tenen aquests xavals són diferents en un lloc o l'altre. Però respecte a aquesta desigualtat, haurien de tenir en compte diverses coses. L'una, l'atenció contínua en intentar que l'escola, aquest món al qual aprenen, s'eduquen els nois i noies, tingui una lectura de la realitat prou plural. És a dir, que les explicacions de la vida que dona no siguin les pròpies només d'una classe social, d'un grup social, d'un barri. És a dir, que tot xaval trobi alguna explicació de la seva vida, de la que ell té a la seva vida dins de l'escola, per connectar els mons. Perquè si no, hi ha una explicació de la sociologia educativa clàssica, que és com l'escola fa simplement reproducció social. Els fills de obrers només aspiren a ser obrers, suposant que la categoria obrers existís encara en aquest moment, o els fills d'un determinat elit aspiren a ser...
Hi ha un abisme, en definitiva, el que diu és hi ha un abisme entre la realitat que es pretén explicar a l'escola i la realitat dels alumnes.
Entonces, algunes estan més a prop i altres estan molt distants. L'altre que cal tenir present és que si l'escola dona per suposat que l'alumne tindrà un conjunt d'estímuls a casa per aprendre o per fer deures o per continuar a tirar de l'escola, si dona per suposat que això és necessari, que els que no tenen aquesta família automàticament entren en un desajustament. Si, a més, l'escola, el professorat, les persones que estan dins de l'escola, ja d'entrada cauen en aquest parany de no esperar gaire cosa dels que ja se suposa que no poden arribar a cap lloc, automàticament acaba reproduint.
I això passa?
Això passa. És a dir, en la pràctica, igual que socialment tenim prejudicis, i per molt que diguem, jo no soc racista, depèn de si la teva filla s'enamora o no de segons qui, o per molt que diguem que nosaltres respectem a tothom, en la pràctica hem de controlar molts dels moviments vitals, emocionals i intel·lectuals que se'ns plantegen quan estem davant d'una persona que és singularment diversa. Ara, Això passa també a l'escola, perquè no tots els mestres creuen que el nen que tenen davant podrà canviar o podrà millorar.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Ahir vostè ho deia, l'escola reprodueix la desigualtat social, d'alguna manera ho deia, però ho podem afirmar amb aquesta contundència, això és així?
En gran mesura sí, quasi ben bé al 100%. A veure, d'entrada, els que són una mica grans i van fer una certa lluita per la renovació pedagògica i per tenir unes altres escoles diverses al final del franquisme, o durant el franquisme, sempre dient allò... escola compensadora de la desigualtat, eh? Afegien escola democràtica, activa, catalana, compensadora de les desigualtats. Veníem a dir, com a mínim, l'escola que pugui facilitar als nois i noies allò que no tenen a casa. Que després es va, la il·lusió pedagògica es va comprovar que, veritablement, l'escola podia compensar el que compensava, però, en bona part, més aviat van dir, bueno, perquè no tenim uns barris dignes o uns salaris dignes o una feina digna, potser compensarem més que intentar. Però no va negar que existia una part. Que si tu tens a casa només uns pares que difícilment raonen, que difícilment no tenen interès per conèixer el món d'una altra manera, l'escola és una finestra al món que necessita tot infant per saber que les explicacions del món són diverses. Per tant, l'escola sí que ha de ser per tothom allò que no tothom troba al seu barri, a la seva casa. Per tant, si l'escola no té en compte aquest factor de compensació, reprodueix la desigualtat. Si dona per suposat que el noi que ve a classe a les 9 del matí tindrà interès per intentar, jo que sé, aprendre l'interès composat, si és que això fos així, que ja no és així, o les magnituds, és proporcional, si dona per suposat que té aquest interès, està equivocant, perquè aquest xaval podrà, probablement vindrà a dir, i a mi per què serveix, per què em serveix a l'escola? Vindrà amb un altre tipus d'actitud. Per tant, haurà d'intentar sempre com va omplint aquesta motxilla, que no tothom porta igual a classe. Alguns, veritablement, l'única cosa que necessitaran és garantir allò que les cordes de la motxilla s'aguanten, perquè la càrrega ja la porta de casa, la carta. Ara, si a més, nosaltres no tenim aquest esforç com a professionals de cada dia renovar l'esperança de que tot infant al qual nosaltres treballem és una, som per aquest infant una oportunitat i, per tant, què hem d'esperar de l'any màxim? Què hem d'esperar que veritablement pugui arribar tan alt com el més pijo dels empollons que tenim a classe? Si no tenim aquesta, ja dic, esperança renovada, al final confirmarem la idea, bueno, ja se sap, tampoc podrà arribar gaire lluny, perquè total, a casa seva no té cap estímul, a ningú li importa que aprengui. No, no, li importa amb ell. Li importa amb ell, que vol sentir-se persona que descobreix. I això, ja dic, requereix un esport, perquè tots els professionals han de ser contaminats com a ciutadans i ciutadanes, pels estereotips, les expectatives de tothom. I malgrat que siguem intel·lectualment humanistes i amb ganes d'estar a favor dels infants, no sempre mantenim aquest estímul i aquesta esperança.
Em deixa de pedra, no? Perquè, clar, penses, el mestre ha de ser algú molt vocacional. I, en canvi... Què?
No, clar, més enllà de l'expressió vocacional, que alguns podrien considerar fora de lloc, el mestre ha de ser algú que sap, que ha de tenir consciència de que realment les vides dels infants anan en alguna part diferent en funció de la relació que estan establint amb ell. No tothom, ni l'administració ni els pares consideren que aquesta sigui la figura. Entreguen al seu fill algú que se suposa que li ensenya matemàtiques i l'única cosa que li demana és que aprengui aviat a llegir o que aprengui aviat a saber el mapa mundi, si és que és així la forma. Però no es preocupen, l'administració no li diu, el profe no l'avalua amb aquests informes que comentàvem algun altre dia, no l'avalua sobre el grau d'humanització, de personalitat, de felicitat que té el seu alumne. I com que no l'avalua, doncs al final el professional bo o dolent de l'educació és un assalariat més en el que alguns van a treballar, ho fan raonablement bé, perquè han de tenir diners per viure durant el mes, han d'aguantar una família, han de tenir... I això, doncs, com ho passen els metges, o els arquitectes, o molta gent, no li posen cap tipus d'ànima, entre cometes, no? Ho compleixen bé i ningú els renyarà, perquè finalment els examinen de trencats i saben fer els trencats. Però, veritablement, els infants no hauran aprofitat la presència d'aquest personatge a la seva vida.
Llavors és un tema més de base, més a fons, molt sí. Més a fons. Inclús requereix, possiblement, que hi hagi una formació o un treball individual de creixement del professor.
Clar, perquè tu...
Clar,
quan diem una retallada, una altra, unes condicions laborals, no és per tant, però... Imaginem fora de l'escola, no? Treballo sovint, he treballat com a professor i continuo ajudant, no? Un educador social que ha de treballar amb xavals amb dificultats d'exclusió, amb dificultats de formar part de la societat. Però ell mateix és un marginat amb un salari de 1.000 euros.
Ja. Yeah.
Que li ha de transmetre al xaval, tio, que val la pena viure en aquesta societat, que... Però com? Que... Però, tornant més enllà de les condicions, un educador ha de ser una persona amb una mínima capacitat de trobar-se o d'explicar-se com a persona, amb una mínima capacitat d'explicar-se què pinta en el món. Sense aquest grau mínim de filosofia i autoconeixement és molt complicat ser un bon profe.
I n'hi ha suficient aquest grau d'autoconeixement? Això és el que deia, no? Que potser...
El problema d'aquestes històries, com sempre, és que els que ho fan bé acabem, diguéssim, pagant pels que ho fan malament. Honestament, dic, sempre ho he dit, ho repeteixo, el nombre de xapuzes entre els arquitectes o els metges és exactament igual que entre els educadors. Però dit això, el nivell de xapuzeria és similar en totes les professions... Hi ha un percentatge molt alt de mestres i professors que no haurien d'estar en l'educació. 1, 2, 3, 4. I wrote this song to make you feel alright today. I wrote it to make everything alright. And I would sing it every single day if you would say we're fine. And I can feel your heart is beating careful, 'cause sometimes I pretend that I don't care.
can't believe I never let you know how much I need you here. Cause I would fight and I wouldn't beg. I just want to hear you say that tonight will be alright if you will stay. I feel like you don't know me anymore. And other times I feel you know me best. I could love you better, but I never wanna love you less. So run away and I'll be running next to you. I never let you run away alone. Before you run too far away, I think that I should let you know that I would fight and I wouldn't be. I just want to hear you say that tonight will be alright if you will stay. And I would fight and I wouldn't be. I just want to hear you say that tonight. And I will be. I just want to hear you say that tonight you will fight. Cause I will fight and I will be. I just want to hear you say, I say that tonight will be alright if you will stay. So put your head.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Els diumenges a la una del migdia, rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Bueno, tampoc n'hi ha hagut.
No, és que a vegades s'ha d'anar amb molta cura, perquè com que tot deu, se suposa que entén d'educació, i si alguna cosa ha fallat en aquest moment és com hem construït una desconfiança sistemàtica entre la família i l'escola, entre el professorat i els pares i mares. A vegades s'ha d'anar amb molta cura perquè passa com en general en la política. Tots són igual, tothom fa... I no és cert. Gràcies a una immensa quantitat d'educadors i educadores que veritablement s'impliquen en fer créixer, madurar, evolucionar i aprendre els infants, funcionar a l'escola, si no, no funcionaria.
Deixem-ho fer protocolàriament i anem a posar la sintonia i seguirem parlant d'això, val?
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Amb això que acaba de dir de que hi ha aquesta separació, desconfiança, millor dit, entre família i escola, també és preocupant. A què ho atribuïm?
Sí, perquè primer perquè les lleis l'han anat fomentant. Revisa aquesta passió legislativa de lleis d'educació que tenim al país o al conjunt de l'Estat. És una compulsió legislativa sí. important. Si alguna cosa tenen acabant tenint totes les lleis aquestes és que cada llei nova retalla més la possibilitat que la família s'impliqui en l'escola. Separen, que es pot fer un anàlisi científic, acurat, i es veurà com cal. A vegades amb governs més conservadors i menys conservadors, però que a poc es va dir, bueno, l'escola és una cosa, la família és una altra. Són un món complicat en el que vés a saber què és la família, és a dir, amb la diversitat de grups familiars i de canvis familiars, i en un món en el que dius, bueno, quines són les funcions de l'escola, què ha de fer l'escola, en el que els pares i mares aguditzen la tendència a demanar control i un espai en el que me'l tinguin el màxim temps possible, una bona empresa de serveis que me'l retorni havent après dutxat i sopat, si és possible, i alhora uns professionals que se senten intimidats o complexats o complicats en una societat com la nostra, en la que educar cada vegada és més complexa, i que s'autorefugien a la idea de dir bueno, que no vinguin a sobre els pares. Entonces, estem una mica en gran mesura a una batalla de confrontació, per una banda garantint l'autoritat del professorat fins i tot amb les lleis, d'altra banda uns pares que malfien de tot en lloc de dedicar-se veritablement a tenir temps per poder educar i estar amb les seves criatures, i és un punt complicat en aquesta confrontació. És una de les coses que s'ha de recuperar ràpidament, la possibilitat que els pares sensatament entenguin què es fa a l'escola i la possibilitat que l'escola entengui que ajuda a educar aquests pares que no sempre poden educar.
Clar, venen tantes preguntes de cop al cap. I aquesta renovació pedagògica de la que s'està parlant en aquests moments, d'aquestes xarxes pel canvi, tot això, teòricament, és una metodologia per acabar amb això?
Teòricament és una bona notícia, i la majoria d'escoles que estiguin en una de qualsevol de les diverses experiències d'innovació, perquè ja no les poden necessitar tots, perquè estem ben bé en una operació màrqueting de vendre innovació, i ho fan ja les xarxes de la concertada, ho fan les públiques d'un lloc a un altre, ho fan la iniciativa privada, aquí ara tothom, entre cometes, innova. Però més enllà de la xarxa, de bona part de les experiències educatives innovadores, és a dir, que haurien de dir exactament que fa temps que renoven i innoven la seva experiència, alguna d'aquestes xarxes pel canvi fa 10 anys que existeix, fa 10 anys que està innovant. Però si alguna cosa tenen en comú les bones experiències és que han permès l'entrada dels pares, imaginem, per exemple, a Barcelona, jo què sé, a l'escola dels Cent Cants, o Fructuós i Alavés, o alguna d'aquestes que s'han posat més o menys de moda, primers. Sí. La característica que tenen, per exemple, és que tenen un horari flexible, que els pares poden acompanyar la criatura dins de la classe, que el mestre té temps per escoltar que els preocupa, que fins i tot algunes d'elles una setmana a l'any en el curs són els pares els que donen classe. Són experiències en les que s'ha trencat la idea de dir, una cosa és la professionalitat d'ensenyar, i això és ha de tenir el rigor professional i no ha d'estar en mans de qualsevol, i una altra és el banc d'experiències educatives que tenen els pares, com l'aprofitem i com ens posem d'acord en que veritablement el teu fill no ha arrencat a llegir, però és perquè potser no ha vist com llegies tu, o no li has donat el petó adequat quan li llegies el conte. I una altra història és dir, bueno, i per què no em pots explicar, diguéssim, com li estàs ensenyant a llegir, perquè jo a casa no és que li intenti ensenyar a llegir, que no ho haig de fer, perquè ho fas tu, però hauré d'acostar-me al seu balbuceig d'anar ajuntant fonemes perquè vegi que a mi m'entusiasma descobrir com ha trobat sentit a una frase que no tenia sentit. Que o pactem això, o tu tens més difícil per ensenyar, i jo veritablement no sempre tinc totes les eines per saber com educar-ho, perquè tu el tens més hores que jo fins i tot a l'escola.
Yeah.
Això és el que han recuperat, una bona part d'aquestes, una bona part. Una altra part s'ha d'anar molta cura, perquè s'està venent la idea de que, en definitiva, hi ha formes modernes i formes antigues o antiquades d'ensenyar, i el que estem apostant és per formes suposadament noves. Home, cap didàctica antiga o moderna. Òbviament s'ha de renovar moltíssim bona part de la didàctica, o ja s'està renovant, però cap didàctica, per nova que sembli, per molta tecnologia que tingui pel mes, no funciona si el xaval no aprèn amb els seus companys, o no funciona si el xaval, el noi o noia, no se sent protagonista d'aquesta història, no funciona si no té en compte el que ell està pensant i sentint, no funciona si no tens en compte el barri, no funciona si tens en compte la família. Vendre tecnologia suposadament innovadora, com qui ven sabates o fàrmacs per resoldre, pot ser un perill, perquè algunes famílies estan comprant escola nova quan en realitat haurien de comprar educació sensata.
When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Aquesta setmana, amb la companyia de Jaume Funes, que és psicòleg i educador, parlant de renovació pedagògica, parlant de les escoles d'ara, d'aquestes xarxes pel canvi, i de moltes altres qüestions més.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Li parteixo d'una experiència particular, que és la d'haver passat per una escola en un moment en el que la pedagogia, doncs, semblava que afavoria els que treien bones notes i castigava els que en treien de males. Per exemple, repetir, per més que fos donar una oportunitat novament, podia ser assumit com un càstig, per exemple. I en el que no s'acabava de treure el potencial o el talent que possiblement tinguin tots. Això segur que ho coneix millor. Però al darrere, una cosa que també em preocupa és que hi ha un món de l'empresa superpendent de veure qui són els alumnes brillants, perquè aquells són els que tenen premi, que és que els capta l'empresa i se'n van allà a triomfar, si és que triomfen, no? Però llavors, què passa amb els altres, que són una gran majoria? I les xarxes pel canvi poden acabar també per aquí? Ho dic perquè també hi havia, he vist que hi ha alguna entitat privada que la promou, no? I això és el que... Com ho valora? Com ho veu?
A veure, sempre hi ha un debat de fons que no és contradictori, però que algú s'intenta nebulitzar-lo, que és com tens en compte les diversitats, les necessitats no iguals que tenen els infants i adolescents als quals tu has d'educar, com personalitzes l'educació, I ara, com fas possible que els que aparentment tenen molt, amb aquesta expressió, aquesta casa probablement sonaria millor, però allò, tenen molts talents, que és una expressió bíblica, òbviament molt poc utilitzada en el món de l'educació, però que s'ha recuperat amb les lleis Verri i companyia, com aquests que tenen molt no impedint que desenvolupin el seu potencial, les seves capacitats. Llavors s'intenta contraposar. Jo crec que és una contraposició falsa, perquè, entre altres coses, poden tenir molt talents o capacitat d'una cosa i no en tenir les altres. Jo he estat un temps llarg professor de SADE, on podrien tenir, entre cometes, l'elit que demana aquell mercat. Sí que és cert que poden tenir unes capacitats, uns coneixements, però els hi manquen tant d'altres. És a dir, de què ens serveix un aspirant, això que en diuen emprenedor, no? A crear una app, una aplicació, a vendre ràpidament en el mercat, que era una bona part dels seus anhels com a joves, si veritablement després no entenc per què el xaval que la farà servir o la societat en la qual està...
D'acord, però el problema és que estem educant amb això, que el que ens importa és que sapiguem crear aquesta app perquè la persona triomfi i els diners, etcètera, etcètera. No? Ja. Per això li deia, no? Ja.
Però és que, després quan gastaran en psicòlegs? en gestionar la neurosi de la manca de coherència personal? O, d'alguna manera, quan la iniciativa privada, més que ens debria del negoci, entra en el món de l'educació i converteix l'educació en un producte més del mercat, deixa de ser educació. Deixa de ser educació, perquè l'educació està al servei, com ho ha reclamat sempre la UNESCO i tots els informes, al servei de la humanització. O sigui, per què hem de negar, posem pel cas, jo què sé, l'escolarització o l'educació a milers d'infants que estan en llocs diversos, en els que no tenen cap possibilitat de ser educats? Per què? Perquè no serà un negoci. En termes econòmics, fins i tot és un negoci, està molt clar l'educació que és un negoci, però és un negoci, fa avançar el producte interior brut de qualsevol societat millor educada, millora econòmicament, però no ho col·loquem aquí, no ho col·loquem aquí, perquè la imatge que moltes empreses estan donant de fer fundacions que s'impliquen en l'educació no és més que una imatge de marca, és una imatge per dir, jo, a mi no m'interessa fer negoci, no? A mi el que m'interessa és la humanitat. Bueno, la humanitat que estàs explotant en un altre lloc. No pot ser així. Les xarxes pel canvi o les diferents innovacions del canvi, si estan en mans de financiació d'una iniciativa que pretén fer un negoci de l'educació o que pretén, si més no, tenir els professionals formats que necessita, podria ser una versió més light d'aquest negoci, s'està equivocant, perquè a l'escola, a l'empresa no li hauria d'importar això. L'empresa hauria d'esperar persones, ciutadans, amb capacitat d'adaptar-se al món canviant i amb capacitat de tenir ganes per continuar aprenent. Això és el que, de fons, hauríem de necessitar tots. Quan entrem a l'altre,
ja
és complicat, ja, però és el món en el que estem.
Aquí ho tenim subsanat, no? De moment, sembla...
Bueno, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, les xarxes pel canvi que ha impulsat sumant iniciatives diverses, com el Rosa Sensat, les universitats del seu CICES, Escola Nova 21, ha incorporat a molta gent dient no, l'educació com a servei públic, l'educació com a garantia de dret de tot infant a créixer com a persona i a viure en el món en el qual necessita un conjunt de competències i capacitat, això ho hem de garantir entre tots plegats. Per tant, en principi, frenem.
Sí, sí, sí,
en principi,
sí.
Però avui en dia tot és una imatge de màrqueting i aquest marxamo d'innovació ho estan utilitzant.
En definitiva, tota aquesta setmana parlant d'una cosa ben senzilla, l'educació ha d'ensenyar a viure, a gestionar els problemes de la vida.
No, l'educació ha de servir primer a fer persones.
Val.
Després a descobrir que descobreixen que per ser persona necessites a l'altre. És a dir, que no pots ser una persona sola.
Sí.
Després ha d'educar a entendre el món, mínimament, aquest món canviant.
Bé.
I després ha d'ajudar a prioritzar unes coses o unes altres en el mode de vida que, com bé deies, vols tenir. Sí, que és el que veritablement fa feliç i que veritablement t'omple com a persona, quines són els teus plaers, les teves satisfaccions, les teves felicitats i com gestiones els malestars que inevitablement tindràs perquè tota vida és malestar.
Ah, Jaume Funes, educador, psicòleg, moltes gràcies per haver vingut al programa aquesta setmana i fins a la propera. I parlarem d'altres coses, sí?
Sí.
Molt amable, eh? Adéu.
There's a light, certain kind of light, that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way,
there's a way.
Everybody say, each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you?
If I ain't got you,
baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like
to love somebody,
to love somebody
the way I love you.
In my brain I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind. I'm a man,
I'm a man.
Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you?
If I ain't got you,
if I ain't got you,
if I ain't got you,
baby, you don't know what it's like.
To love somebody the way I love you.
Oh, baby, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like
to love somebody.
To love somebody
the way I love you.
Love somebody, love somebody the way I love.